Bon dia. Les àrees de defensa forestal de la Garrotxa s'uneixen a les tasques de neteja i recuperació de Picany, al costat de València, un dels municipis més afectats per la Dana.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La prioritat de l'Ajuntament primer són rescatar les persones en vida i després intentar trobar les víctimes que s'hagi pogut comportar aquest temporal. És una tasca costosa, és una tasca que s'ha de fer molt de respecte i és una tasca molt complicada degut a les grans dimensions d'aquests garatges.
És el president de les àrees de defensa forestal de la Garrotxa i també vicepresident del secretariat de les ADFs de Catalunya, Xavier Quintana, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. L'Ajuntament els ha requerit pel seu compte davant la falta de suport institucional de la Generalitat Valenciana i el Govern Central. Asseguren que el panorama és dantesc i que els propers dies seran molt durs. De seguida en coneixem tots els detalls i estem pendents, evidentment, de la situació al País Valencià i actualment a Catalunya, on molts punts al territori català han quedat afectats per les fortes pluges que han descarregat durant aquestes hores que ja portem de dilluns. Repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 4 de novembre de 2024.
El dia en 4 minuts.
Precisament en la línia del temporal, Tortellà s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de la solidaritat garrotxina. Centenars de persones hi han acudit per aportar qualsevol producte de primera necessitat amb destí al poble valencià. Ara busquen un tràiler per poder transportar en un sol viatge la gran quantitat de material i productes aconseguits en tan sols 4 dies. En mobilitat, talls en pas alterns als túnels de Bracons durant els propers 3 dies seran des d'aquest dilluns a la nit fins dijous a la matinada. Des del Centre de Control de Túnels de la Generalitat informen que el pas a vehicles serà altern i les restriccions seran de 10 de la nit a 6 de la matinada. A Castellfollit de la Roca, el seu alcalde reclama un finançament fix a les administracions superiors per fer el manteniment de la cinglera. Aquesta és una reivindicació històrica que fa l'Ajuntament i més ara, quan Miquel Reverter assegura que s'estan acabant les neteges que hi havia previstes. Es faran millores a la cabanya del Mas Ovelles a la Vall de Bianya. L'Ajuntament ha aconseguit una subvenció del projecte Patrimoniat per fer millores al teulat i adequar l'espai. L'objectiu, segons l'alcalde Santi Reixac, és revitalitzar l'era i que pugui ser un espai, per exemple, d'exposicions. En esports, en futbol, la Copa passa factura a la Lliga. Un Olot molt desgastat físicament va caure aquest diumenge contra l'Atlètic Balears a l'estadi municipal per 0-2. Un gol en pròpia porteria d'Arnau Forés a la primera meitat i el 0-2 de Bonet en el temps afegit van decidir el partit. En hoquei patins, victòria d'un hoquei Olot tossut que va sumar la primera victòria a casa de la temporada, guanyant per 6-4 al Club Patí Taradell. Ja suma 6-9 punts possibles l'equip de Miqui Ràfols i se situa només a un punt de les posicions que donarien accés a l'hoquei Lliga. I tancarem aquest informatiu de dilluns parlant de la campanya per restituir les imatges de Santa Sabina i Sant Valentí de la façana de l'església de Sant Esteve, que ha començat fa ben poc. Després de col·locar-hi la figura de patró, l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i del Santuari d'Altura ha començat aquesta recollida de fons per fer-ho possible.
Ciutadans i ciutadanes, vivim un moment històric pel centre comercial Gran Jonquera. Creixem amb més botigues i més espais. Creixem tant que ara podem dir que som un país. El país del shopping. Amb marques com Zara, Adidas, Bershka, Stradivarius, Mango, Lefties i moltes més. Vine al nou Gran Jonquera, el país del shopping.
El temporal d'Anna arriba a casa nostra. Obrim el focus. Dilluns marcat per l'arribada de pluges intenses de sud cap a nord, on l'avís de pluja torrencial per la Dana ja és a 6 comarques de l'àrea de Barcelona. L'avís vermell de l'AEMET per perill extrem per pluges torrencials està ja al litoral de Barcelona, amb previsions de fins a 180 litres per metre quadrat al Baix Llobregat. També en aquesta línia suspès tot el servei de Rodalies a hores d'ara de Catalunya per les fortes pluges de la Dana. La decisió s'ha pres per recomanació de Protecció Civil i en principi durarà fins ben poc a les 2 del migdia, quan es preveu que el temporal hagi passat. També s'ha suspès l'activitat acadèmica a la Universitat de Barcelona, a l'Autònoma, a la Pompeu Fabra i a la UPC. Els centres recomanen que les persones que ja havien arribat no es desplacin fins que no passi aquesta alerta. També la pluja ha inundat espais de l'aeroport del Prat i ja es treballa per recollir l'aigua que ha entrat a les instal·lacions. Com a mínim s'han hagut de desviar fins a 17 vols a altres aeroports a causa de les pluges. Al País Valencià no s'han trobat de moment víctimes mortals al pàrquing del comercial Bonaire del Daia a la primera inspecció. S'han prorrogat 48 hores les restriccions a la zona afectada per la Dana per garantir l'accés dels serveis d'emergències, mentre encara hi ha 8 carreteres tallades. I Álvarez, per la seva banda, es reuneix amb el comissari de gestió de crisis aquest dilluns a Brussel·les per abordar la crisi de la Dana. El govern espanyol no ha sol·licitat l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea 6 dies després de l'arribada del temporal.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Situació avui complicada pel que fa a bona part de Catalunya, però de moment les comarques de Girona al marge. S'ha format aquesta matinada matí un art de pluges i tempestes fortes que va deixant de 20 a 60 litres per metre quadrat en una hora, des de Tarragona cap a Barcelona, Garraf, Baix Llobregat, el Vallès, i està enfilant cap al Bages. Finalment, doncs, pot afectar també Moianès, Osona, la zona del Lluçanès especialment, i anar pujant cap al Berguedà i Ripollès. Aquestes serien les comarques més afectades, per tant, bàsicament Osona, Lluçanès i Ripollès, també Cerdanya, fins abans del migdia i pot ploure amb intensitat. I després sembla que vindria una zona com de calma, amb poca pluja aquesta tarda, però n'hem d'estar pendents, perquè amb aquesta bossa d'aire fred, que és ja doncs, la part final de tota aquesta gota freda, en qualsevol moment es poden formar tempestes localment fortes i seguim amb alerta. Tota la part oriental de Girona, costa, prelitoral, especialment prop del Montseny i de la Selva, és on es poden procrear aquests nous nuclis de tempesta. Per tant, precaució, dins de tot Catalunya. Potser Girona avui és on menys hauria de ploure, especialment Costa Brava, Empordà, però realment costa de saber cap on van aquestes tempestes. Això sí, baixa una mica la temperatura, ho notarem la propera nit i demà, i també dimarts, es redueix ja la pluja. Núvols, clarianes, boires al matí, la temperatura una mica més fresca, ambient de tardor, boires abundants, molt abundants al matí, mala visibilitat, i podria ser que cap a dimecres, tarda nit, i sobretot ja dijous, es tornés a formar una mena de bosseta freda cap al Golf de Lleó, amb noves pluges, que aquesta sí, podria arribar a les comarques de Girona, puntualment forta, sobretot cap a l'Empordà i Costa Brava.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 4 de novembre de 2024, especialment com escoltàvem en aquests titulars i en la previsió del temps marcat per la meteorologia. Un inici de setmana marcat, evidentment, per les conseqüències del temporal Dana, no només a Catalunya, que afecta des d'aquest dilluns, sinó especialment a la Comunitat Valenciana afectada ja des de la setmana passada. Qui hi ha en aquests moments a la Comunitat Valenciana són les àrees de defensa forestal de la Garrotxa, que s'han unit a les tasques de neteja i recuperació de Picany, al costat de València, un dels municipis més afectats per la Dana. L'Ajuntament els ha requerit pel seu compte davant la falta, diuen, de suport institucional de la Generalitat Valenciana i el Govern Central. Asseguren que el panorama és dantesc i que els propers dies serà molt durs.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
L'Ajuntament de Picanya va demanar divendres a les ADFs catalanes el seu suport per dur a terme tasques de neteja i de suport a la població. La policia municipal del poble és qui va coordinar tot l'operatiu presidit pel mateix alcalde. En arribar-hi, garatges i baixos inundats, cases destrossades i pàrquings plens d'aigua, on es desconeix la quantitat de víctimes mortals que hi pot haver en un poble que també clama al cel pels desapareguts. Xavi Quintana, president de les àrees de defensa forestal de la Garrotxa i vicepresident del secretariat de les ADFs de Catalunya, ha explicat la situació als micròfons de Ràdio Olot.
La prioritat de l'Ajuntament primer són rescatar les persones en vida i després intentar trobar les víctimes que s'hagi pogut comportar aquest temporal. És una tasca costosa, és una tasca que s'ha de fer molt de respecte i és una tasca molt complicada degut a les grans dimensions d'aquests garatges.
La zona afectada per la Dana és molt àmplia i per ser efectius les ADFs es reparteixen als sectors perquè els siguin fàcilment controlables.
Nosaltres ens hem centrat en un municipi. Això ja t'ajuda a ajustar la mirada en un sector molt més petit. I després en el sector aquest petit, el nostre sistema de treballar és muntar un coordinador operatiu d'operacions, que en aquest cas aquest cap de setmana m'ha tocat a mi fer-ho, i muntar tres caps de secció, els quals hem dividit el municipi en tres parts. Cada part tenia un operatiu i unes tasques, i nosaltres el que fèiem era encomanar-los aquestes tasques i fer la supervisió. El personal el que intenta fer és que cadascú acoti la mirada en una parcel·la més petita. D'aquesta manera, tot i tenir una catàstrofe molt grossa, com que estàs treballant en un lloc molt més limitat, això ajuda a que puguis concentrar molt més en les tasques que has de fer.
Prova del descontrol que hi ha a les zones afectades per la Dana, van arribant cossos de seguretat, grups de voluntaris i entitats que pretenen ajudar, però sense ningú de cap estament oficial assumeixi el comandament. Acaba sent la policia municipal de Picanya qui ho fa. La tasca no és fàcil, perquè als carrers hi ha entre 30 i 40 centímetres de fang.
Ens ha frapat molt veure piles de vehicles, de fins a 3 vehicles una sobre l'altra i algun punt fins a 4. Amuntegats en zones que potser estàvem parlant de que tenien 30, 40, 50 cotxes en un punt, que fins que no s'ha pogut retirar això no ens podíem moure per la ciutat. Carrers amb fang, estaríem parlant entre 30 i 40 centímetres de fang, més o menys, que fins que no hem pogut passar maquinària pesant i poder retirar aquest fang, ens costava molt moure'ns per aquesta ciutat. Per tant, si no poses ordre a tot això, tens un gran problema. I el gran problema que hem tingut en aquesta emergència precisament és que no hi ha hagut ordre.
Hi ha cues a les farmàcies, a les botigues de productes de neteja que s'han quedat sense estoc i als supermercats on escassegen els aliments. La gent no té res perquè s'han quedat sense res. El pillatge i els robatoris empitjoren la situació i crispen encara més a la població.
El que veiem de les persones que estan fent el pillatge, els robatoris, és horrorós. No entenem com en situacions d'aquestes hi hagi gent que es dediqui a robar material. No pot ser. Ens entren a les botigues, entren als supermercats que han quedat inundats i s'han emportat el que no està escrit, amb cases particulars. La policia havia de passar dia a dia fent recordatoris que es tanqués tot. A nosaltres, la policia local ens deia, tanqueu els cotxes, perquè no robin el material que porteu dintre. Entenem que això és una part molt petita de la gent que estava allà, només faltaria, però que hi hagin aquests personatges, de veritat que sap molt de greu.
Com la pluja, les crítiques cauen amb intensitat sobre la Generalitat Valenciana, que ha volgut assumir el comandament i ha perdut completament el control de la situació. Però també cauen sobre el govern central per la incapacitat d'agafar les regnes quan tocava. Xevi Quintana confirma que han faltat mans perquè la Generalitat Valenciana no ha autoritzat les peticions.
Tenim constància que la comunitat autònoma va oferir els serveis a la Generalitat Valenciana i que aquests serveis van quedar retinguts perquè no hi havia l'aprovació per part de la Generalitat Valenciana. D'aquí ve el fet que nosaltres vàrem baixar perquè teníem el requeriment d'un ajuntament. Si no, no podíem anar a una zona a treballar si no tens el requeriment de ningú. Estem parlant de Catalunya, però això ha passat amb els francesos, que també van demanar molta col·laboració perquè participar i ajudar amb aquesta emergència. En som conscients perquè teníem companys francesos que vàrem venir pel seu compte i treballaven amb nosaltres. La Generalitat Valenciana crec que no ha tramitat bé tota aquesta ajuda, no l'ha rebutjada i el govern, amb una emergència tan gran com la que hem viscut, penso que havia de ser més valent i tothom posar-se, remengar-se i agafar la direcció amb una única línia i treballar-la perquè des del minut zero tots els operatius d'emergència del país haguessin estat treballant per ajudar aquesta gent.
Aquest dimarts farà una setmana de l'arribada de la Dana. De moment, el balanç és de més de 200 víctimes mortals, segons dades de divendres, i un número indeterminat de desapareguts, perquè el govern encara no ha fet pública la llista. En aquest sentit, Quintana demana que no ens oblidem dels desapareguts i de les conseqüències que esperen a les seves famílies.
Després no ens oblidem de les persones que desaparegudes i del dolor que porten. Hem estat amb famílies de desapareguts, fent-los acompanyament mentre buidem els garatxos quan encara no saben si el teu familiar està allà dintre. I això és un tema molt delicat i és un tema que s'ha hagut de tractar i ens han ajudat professionals que de la salut valenciana que s'han desplaçat al sector i que ens han ajudat.
L'operatiu de les àrees de defensa forestals de Catalunya ha comptat amb 120 efectius, dels quals 80 han tornat a casa i la resta es quedaran treballant durant tota aquesta setmana. De la Garrotxa hi han anat 4 membres de les ADFs d'Argelaguer, Besalú, Sant Ferriol i de la de Ridaura i la Vall d'en Bas. En la mateixa línia, casa nostra, Tortellà, s'ha convertit aquest cap de setmana l'epicentre de la solidaritat garrotxina. Centenars de persones hi han acudit per aportar qualsevol producte de primera necessitat amb destí al poble valencià. Ara busquen un tràiler per poder transportar en un sol viatge la gran quantitat de material i productes aconseguits en tan sols 4 dies. Aniol Puigvert.
Tot va començar quan el germà de la Lorena va dir-li que volia ajudar els valencians davant les conseqüències de la dana. Volia portar-hi productes de primera necessitat i quedar-s'hi com a voluntari. Ella va dir-li que li buscaria tot el material. Així va néixer aquesta iniciativa solidària que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Tortellà. L'Ajuntament ha estat l'epicentre on s'han recollit tots els productes que gent de tota la comarca hi ha portat de forma desinteressada. La Lorena Romero reconeix que s'han superat totes les expectatives perquè, tal i com ha dit la regidora de l'Ajuntament de Tortellà, la solidaritat dels garrotxins no té preu.
Jo vaig començar primer via WhatsApp perquè faig tallers de gimnàs a diferents pobles d'aquí de la Garrotxa. A partir d'aquí cada poble s'ha posat en contacte amb mi per veure com ho podien fer i ha començat a créixer i les aportacions és que han sigut extremadament fabuloses.
Increïble que des dels pobles petits hi hagi aquesta resposta i aquesta empatia i aquesta, de la manera com ens solidaritzem amb aquests casos. Jo crec que tots ens posem en el lloc d'aquesta gent i de seguida pensem i és increïble com la gent ha sabut portar els bolquers, el paper higiènic, el lleixí o les coses que potser necessitem més. Hi ha una família que ha portat tota una bossa sencera de sabates, de Gore-Tex, d'aquestes per l'aigua i això, totalment noves, i mitjons, tota mena de mitjons, anoracs, i gent des del més... Sempre penso, a vegades també els que menys tenen són els que més donen.
La Lorena considera que ara cal ajudar, però que el més important és fer un seguiment i que aquest suport no decaigui perquè la recuperació de les zones afectades serà llarga i dura.
Hi ha hagut un boom perquè, òbviament, necessiten moltes coses inicials, però no deixaran de necessitar coses a posterior. Per tant, també és una cosa que a mi m'agradaria veure com ho podem fer, si d'alguna manera doncs, podem guardar coses i de mica en mica anar-ho portant.
Sense pensar-ho, Tortellà s'ha convertit en el punt neuràlgic de la solidaritat. La Lorena diu que ha sorgit de forma espontània entre la població i critica la passivitat de les administracions.
Ens hem de queixar perquè no hem de ser els ciutadans que ens moguem, que tinguem la iniciativa, perquè tothom ha volgut col·laborar, ningú sabia per on començar i el que no és normal és que això, siguem els ciutadans, els que menys tenim, els que fem més. I per això proposo des dels diferents ajuntaments doncs, que comencem o que comencin ells a pensar i després que els ciutadans col·laborarem, però que siguin ells els que tinguin la iniciativa principal.
Ara toca transportar el material recollit. Fer viatges en furgoneta, com preveien inicialment, ja no és una opció. Per això, ara cal un tràiler. Les organitzadores fan una crida a aconseguir-ne un.
Ens ha passat que la idea és que marxessin 3 furgonetes, però és que ara ja no marxaran 3 furgonetes, ara ha de marxar un tràiler. Llavors, ajuntament, sisplau, col·laborem en portar un tràiler, un camió ben gros, per poder fer tot de cop. I sobretot el que jo penso que molta gent també els agradaria veure és com arriba tot allà i com ho proporcionen, bueno, no el fet com ho proporcionen cada caixa, sinó el veure que arriba en un lloc que sigui serio.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, deixem per un moment de banda el temporal de la dana, que recordem ja està afectant a Catalunya durant aquestes darreres hores, i parlem de Castellfollit de la Roca, on el seu alcalde ha reclamat un finançament fix a les administracions superiors per fer el manteniment de la cinglera. Aquesta és una reivindicació històrica que fa l'Ajuntament, i més ara, quan Miquel Reverter assegura que s'estan acabant les neteges que hi havia previstes i s'hauran de posar a buscar de nou un finançament, informa Gerard Puigdemont.
L'alcalde de Castellfollit de la Roca reitera la necessitat que les institucions superiors s'impliquin de manera fixa en la neteja i manteniment de la cinglera. Miquel Reverter diu que en les pròximes setmanes s'espera que es facin noves neteges a la cinglera, però li preocupa el fet que aviat s'acabaran els fons que tenien previstos. Valora la tasca que fan des de la Generalitat, però diu que com a ajuntament petit que són, no es poden fer càrrec sols de mantenir aquest patrimoni geològic únic al país.
Es fa una feina molt gran des de la Generalitat amb tot el que és l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Hi ha uns sensors, hi ha uns controls periòdics, ara hi ha una segona neteja que es farà, suposo que a finals d'aquest any, principis del que ve, que venen de fons europeus, però, diguéssim, s'han acabat els fons. Ara hem de seguir buscant d'allà on traurem diners per la propera neteja. Llavors, clar, és una lluita que està costant moltíssim en aquest sentit, que hi ha un patrimoni geològic únic al país, sigui l'Ajuntament qui hagi d'acabar posant els recursos, que tampoc és... Estem parlant d'unes feines verticals, unes feines molt complicades i molt costoses.
Mentrestant, l'Ajuntament seguirà buscant finançament per no deixar de fer les neteges i accions de manteniment necessàries per un dels elements naturals icònics de la comarca de la Garrotxa, a l'espera de tenir la tranquil·litat de disposar d'un finançament fix.
A la Vall de Bianya es faran millores de la cabanya del Mas Ovelles. L'Ajuntament ha aconseguit una subvenció del projecte Patrimoniat per fer millores al teulat i adequar-hi l'espai. L'objectiu, segons l'alcalde Santi Reixac, és revitalitzar l'era i que pugui ser un espai, per exemple, d'exposicions.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya ha rebut una subvenció del programa POCTEFA per fer millores a la cabanya ubicada al costat del Mas Ovelles. Tot plegat s'emmarca dins el projecte PatrimoniCat. L'actuació de millora té un cost de 345.000 euros i la subvenció és del 65% i es té previst que comenci a principis de l'any que ve. Santi Reixac és l'alcalde de la Vall de Bianya.
I el que fem aquí doncs, és remodelar, doncs, la cabanya quedarà igual com és, però canvi de teulat i llavors fer-hi com unes sales d'exposicions amb un projecte que el que fem, més que la cabanya, és el projecte de l'era, no? Hi ha aquella era que tenim allà davant per poder-ho fer servir, amb uns mòduls a dins que es podran obrir i es podran tancar.
Fa un temps es van fer millores a la teulada que hi ha al Mas Ovelles. L'Ajuntament encara no té del tot clar què podria acabar sent aquest espai del poble, però asseguren que ha de ser un lloc de gaudi. Recentment s'hi han fet millores al voltant de la casa.
Ara també, a través del Next Generation que s'ha fet de turisme, doncs hem fet una ruta que pots donar una volta al mig del bosc, una ruta d'uns 500 metres, que la gent doncs, bueno, pot disfrutar de lo que és l'entorn del bosc de Ovelles. Això ja està fet i ara també ens fa falta acabar-ho d'adaptar, perquè ho volíem adaptar també per gent invident i tot això, que també s'hi poguessin passejar. És com una pista que s'ha empurronat allà al mig, que ha quedat molt ben integrada, i perquè la gent ho pugui disfrutar.
D'altra banda, l'Ajuntament ha urbanitzat un tram del carrer Roquer de Llocalou. Molt a prop d'aquest carrer hi ha un espai urbanitzable privat amb capacitat de construcció d'una quinzena de cases.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Abans dels esports, un apunt de mobilitat, talls en pas alterns als túnels de Bracons durant els propers 3 dies. Seran des d'aquest dilluns a la nit fins i jous a la matinada. Des del centre de control de túnels de la Generalitat informen que el pas de vehicles serà altern i les restriccions seran de 10 de la nit a 6 de la matinada. Els talls en sentit Olot seran aquest dilluns, dimarts i dimecres a la nit de 10 a 2. En canvi, els talls en sentit Vic es faran els mateixos dies de 2 a 6 de la matinada. La circulació no es restringirà al complet en cap moment.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
La Copa passa factura a la Lliga. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Un Olot molt desgastat físicament aquest diumenge va caure contra l'Atlètic Balears a l'estadi municipal per 0-2. Un gol en pròpia porteria d'Arnau Forés A la primera meitat i el 0-2 de Bonet, en el temps afegit, amb l'Olot ja volcat a l'atac, van decidir el partit. S'acaba així una ratxa de 6 jornades consecutives sense conèixer la derrota. A segona federació, ens ho explica en David Planella.
La Unió Esportiva Olot no va poder rematar contra l'Atlètic Balears una setmana màgica amb la victòria al camp del líder i la classificació per la segona ronda de la Copa. La pròrroga de dimecres va passar factura a un equip que ahir no va estar al nivell dels últims dies. Pedro Dolera és el seu entrenador.
Penso que ens ha passat molt el treball de l'altre dia. La primera part no m'ha estat bé, hem regalat un gol i a partir d'aquí ells han estat molt còmodos, perquè era solament mantindre tal fins que ens equivoquessin una altra vegada.
Molt cansat físicament, l'Olot va anar remolc d'un Balears que va ser millor i que es va avançar amb la fortuna d'un gol en pròpia porteria d'Arnau Forés. En una de les moltes entrades que va provar el conjunt blanc i blau, el lateral esquerre de l'Olot va intentar desviar la pilota amb la mala sort que se la va introduir al fons de la xarxa. Era el minut 23 i el gol en contra tampoc no va fer reaccionar l'Olot, que va tenir poca possessió de la pilota i, en conseqüència, molt poques oportunitats de gol. A la primera meitat només ho va provar Juaco amb un xut amb rosca des de fora l'àrea i a la segona l'equip no va fer un pas endavant fins a l'últim quart d'hora. L'Olot va acabar el partit a prop de l'àrea del Balears, però no va trobar el camí del gol. Les més clares les va tenir Chema Moreno quan es va regirar dins l'àrea i va xutar fort a fora i quan va intentar rematar amb el cap una bona centrada de terme. A més, Ayala va demanar un penal per una agafada que semblava clara. A l'altra banda, l'Atlètic Balears també va intentar rematar la victòria. Plomer va crear perill per la banda esquerra i va perdonar el 0-2 en el primer quart d'hora de la segona meitat en una pilota descarregada per Nuja. I més endavant, Toni Ramon també va fallar un contra un davant de Pol Ballester. El 0-2 dels visitants sí que va arribar en el temps afegit, amb l'Olot volcat a l'atac. George va fer una gran jugada personal, se'n va anar de tothom i va regalar el gol a Gerardo Bonet. Amb el 0-2 a l'estadi municipal, l'Atlètic Balears va tallar la ratxa d'imbatibilitat de l'Olot, que va tornar a perdre un mes i mig després. No ho feia des del 15 de setembre. Han sigut 6 partits de Lliga, un de Copa i un de Copa del Rei. Malgrat el cansament del partit de dimecres, Pedro Dolera diu que no es podien permetre el luxe de perdre.
No, nosaltres no ens podem permetre cap derrota mai, principalment perquè el que et dic, nosaltres continuem allà amb aquell grup de treball fins al final i això que ningú pensi que hem fet res. Vull dir, que al final la segona ref és molt, molt dura, molt dura, molt llarga i molt complicada. Llavors ho estem vivint a les nostres carns, o penseu que hi ha 6 lesionats perquè sí. Hi ha 6 lesionats perquè aquest equip entrena i treballa en els partits per sobre del seu nivell.
I ara el calendari no dona treva. Dimecres l'Olot disputarà eliminatòria de Copa Catalunya al camp del Tona i diumenge tornarà a jugar a l'estadi municipal contra l'Alzira. L'Olot ha acabat la desena jornada a un punt de la zona de descens i a 2 del play-off.
D'una derrota a futbol a una victòria en hoquei patins, perquè un hoquei Olot tossut va sumar la primera victòria a casa de la temporada i diumenge guanyant per 6-4. Els olotins van superar el Taradell i ja sumen 6 de 9 punts possibles. Tot i començar perdent, des del minut 3 els de Ràfols i Piera van generar més ocasions i dominar més la bola que els osonencs. En la faceta golejadora, el protagonista amb un hat-trick va ser David Carles. L'hoquei Olot se situa ara a la part mitja de la taula i a un sol punt de les places de play-off i ascens directe. Primers punts a casa de la temporada per un hoquei Olot que va haver de lluitar aquest diumenge de valent per desenganxar-se d'un club petit Taradell que no s'ha rendit fàcilment. Tot i anar per darrere del marcador durant la segona part del duel, els de Gerard Pujol es van avançar amb un gol de Gil Canal al minut 3. Vedada defensiva dels olotins que l'ex del Vic va aprofitar per superar a plaer Guillem Raurell. Un cop dur per un hoquei Olot que, a diferència de la primera jornada de Lliga, va reaccionar de seguida amb l'empat a 1. Va ser gràcies al gol de David Carles des de la falta directa al minut 5. Després d'un inici amb gols, no va passar res destacat, excepte alguna que altra ocasió clara d'un hoquei Olot, que veia com Dario Tàpia es feia fort a la porteria dels taradellencs. Però l'hoquei patint sempre té un regal guardat i a la recta final de la primera meitat va passar gairebé de tot. Blava Tomàs Mercè, el Taradell fallava aquesta directa, l'hoquei Olot aguantava sense queixar gol en inferioritat numèrica i Joel Pagès marcava el 2-1 al contraatac just quan els olotins recuperaven el cinquè jugador. Un final de primera meitat més que positiu pels olotins, on un dels protagonistes va ser David Carles.
Sí, hi ha dies que entren i hi ha dies que no. Últimament amb Miqui ho hem comentat, no? Que faltes directes i penals s'ha d'entrenar i res, avui hem tingut la sort de que han entrat.
A la represa, més gols i fins i tot patiment. L'hoquei Olot va dominar des del primer moment amb el 3-1 de Marc Prat i també amb el 4-1 de David Carles. Quedaven més de 10 minuts de joc i podia semblar la sentència, però el club petit Taradell no es desenganxava. Els osonencs van marcar el 4-2 a la contra, l'hoquei Olot va respondre amb el 5-2 de David Carles de falta directa i els osonencs van tornar a acostar-se fins al 5-4. Tot plegat a falta de 6 minuts, l'hoquei Olot també es veia condicionat per les 9 faltes que havia comès que no van acabar passant factura. El 6-4 de Tomàs Mercè, a falta de poc més de 3 minuts, va tancar un duel que no va deixar del tot content el tècnic de l'hoquei Olot, Miquel Ràfols, que al final del partit li posava nota.
Si me n'oblido d'aquests 8-10 minuts que no hem estat bé, posaria un 7 o un 8, si no ja baixaria un 6. Crec que hem de ser autoxigents, crec que hem de treballar per millorar i que realment, si volem ser un equip potent amb un avantatge de 3 gols, hem de gestionar molt millor el ritme de partit, el tenir bola, el no renunciar a porteria però no donar-li contres amb ells.
Gràcies a la victòria d'aquest diumenge, l'hoquei Olot suma 6 dels 9 punts possibles i se situa a mitja taula. Només a un punt dels equips capdavanters, com són Palafrugell i Manlleu, que ocupen les dues primeres posicions amb 7 punts. Els últims ara ja se centren en el proper compromís, dissabte vinent a 6:15 de la tarda a la pista del Reus Deportiu B.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada parlem de l'inici de la campanya per restituir les imatges de Santa Sabina i Sant Valentí de la façana de l'església de Sant Esteve d'Olot. Després de col·locar-hi la figura de patró, l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i del Santuari d'Altura ha començat la recollida de fons per fer-ho possible a través d'activitats culturals. La primera serà una conferència de Pere Rovira, conservador-restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Ens en dona més detalls la nostra companya, Natàlia Moreno.
L'església de Sant Esteve d'Olot va perdre les seves figures a principis de la Guerra Civil l'any 1936. Hi havia tres, Sant Esteve, el patró, i a banda i banda Santa Sabina i Sant Valentí. Aquest estiu, més de 80 anys després, es va recuperar la imatge principal de la façana, la de Sant Esteve. Tot gràcies a la recollida de donatius provinents de la col·laboració ciutadana, es va poder tornar a col·locar la imatge del sant a partir d'una escultura de fang i en miniatura de l'artista Joan Ferrés. Tot i això, la imatge actual de la façana encara dista molt de la d'abans del 36. Precisament per això, i gràcies a la bona resposta de la iniciativa anterior, des de l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura han començat a treballar en la recollida de fons per tornar a col·locar-hi les imatges de Santa Sabina i Sant Valentí. La primera de totes serà Santa Sabina, que tornarà a fer-se a través de rèpliques d'artistes locals. En aquesta ocasió es farà a través d'un motlle original de Manel Traité i Figueres, escultor del taller d'imatgeria religiosa de l'Art Cristià. Pel que fa a la figura de Sant Valentí, s'ha arribat a un acord amb la família de l'autor de l'obra escultòrica, Modest Fluvià i Aiguabella. En dona més detalls Joan Sala, membre de l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i del Santuari d'Altura.
Els tres escultors, en Ferrés, en Traité i en Fluvià, són tres escultors contemporanis, tots tres són garrotxins, tots tres tenen, per tant, una característica formal relativament semblant, són el noucentisme va ser un moviment molt important, a més aquí a Olot vam tenir el gran escultor del noucentisme català, que és Josep Clarà, i per tant els escultors que van venir a continuació, ells són els que van venir a continuació. En veritat, tots tenen una certa característica del post-noucentista. Les tres escultures vistes de costat, evidentment que es veuran una certa diferència, perquè cada un té la seva personalitat per baixa, però totes tres tenen una característica comuna amb aquest post-noucentisme i, per tant, penso que decoraran d'una manera magnífica aquesta façana.
La primera de les activitats programades serà una conferència que anirà a càrrec de Pere Rovira, conservador-restaurador del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Tindrà lloc el dissabte 30 de novembre a les 7 de la tarda al Santuari d'Altura. Serà d'entrada gratuïta, però tothom qui vulgui podrà fer aportacions econòmiques per la restitució de les imatges. La creació i instal·lació de cada escultura té un cost d'uns 24.000 euros.
Amb aquesta campanya tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 4 de novembre de 2024, dia marcat per la meteorologia. Com sempre, n'estarem ben pendents als serveis informatius de Ràdio Olot. Com sempre, amb més informació detallada a les xarxes socials i al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Ara us deixem amb la faceta esportiva, amb el tercer temps de David Planella. I a partir de les 3, més informació marcada per aquest temporal aquí a la sintonia de Ràdio Olot. Gràcies, adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.